Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4, bona tarda, us parla Pere Joventí. Valcells, restablerta la circulació per les dues vies de Rodalies entre Sants i Bellvitge. Ara encara hi ha afectacions que poden arribar a superar els 30 minuts de demora amb la recuperació progressiva dels horaris i de les freqüències de pas habituals a les principals línies de Rodalies. Tot plegat derivat d'un atropellament d'una persona a l'estació de Bellvitge a l'Hospitalet. I en política, acabem de saber que la consellera de la presidència Laura Vilagrà i el ministre de la presidència Félix Bolaños es reuniran aquest divendres a les 11 del matí al Palau de la Generalitat. Serà la tercera reunió que mantenen des que van esclatar els casos d'espionatge a líders independentistes. La trobada tindrà lloc mentre els dos governs segueixen buscant a hores d'ara una data perquè hi hagi una reunió entre els presidents aquest mes de juliol. I el PSC segueix defensant que el vot delegat de l'exconseller Lluís Puig no és vàlid i denuncia que al seu entendre hi ha diputats de primera i de segona al Parlament. En una entrevista al Tot anirà bé de Ràdio Estel, Raül Moreno, diputat i portaveu adjunt dels socialistes a la Cambra Catalana, ha insistit que el juntaire no pot delegar el seu vot.
Tots els diputats han de ser iguals. I de la mateixa manera que si jo ara mateix em poso malalt o tinc febre, el meu vot no estarà delegat, doncs tampoc entenem per què altres diputats que no han justificat una causa que sigui doncs, per embaràs o sigui per una qüestió de malaltia que no el pugui permetre venir al ple, doncs aquest sí que pot tenir el seu vot delegat.
Moreno ha denunciat que la mesa hagi decidit tirar el seu entendre pel dret i no escoltar una sentència del Constitucional contrària a aquesta delegació de vot i tampoc escoltar el prec del lletrat del Parlament que diu clarament que s'està vulnerant una decisió judicial, tot plegat després que avui la presidenta del Parlament, Laura Borràs, hagi acceptat verbalment el vot de Lluís Puig, però no apareix al panell electrònic. Ara caldrà veure com quedarà reflectit a les actes del Parlament. I d'altra banda, a Europa, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l'exconseller Toni Comín es planteja en recórrer la decisió del Tribunal General de la Unió Europea que rebutja el recurs de l'expresident i de Comín contra l'Eurocambra per no reconèixer-los com a eurodiputats des de l'inici de la legislatura. Ho estudien després que el Tribunal hagi donat la raó a l'expresident del Parlament Europeu, Antonio Tajani, per no permetre que Puigdemont i Comín poguessin assumir els seus escons com a eurodiputats. La sentència argumenta que Tajani va actuar correctament perquè la cambra es va limitar a aplicar la legislació com marca el reglament. I el Departament de Salut ha posat a disposició dels centres hospitalaris 40 milions d'euros més per renovar els equipaments tecnològics. Els ajuts s'emmarquen dins el programa específic de suport a la renovació tecnològica promogut pel Servei Català de la Salut. Aquest any es destinen 10 milions d'euros més que la primera convocatòria, la de l'any passat, i es preveu que tot el programa, amb una durada de 4 anys, tingui un finançament total de 150 milions d'euros. El termini màxim per presentar sol·licituds és fins al 28 de juliol. El programa ha permès finançar 1.300 aparells de 57 hospitals. I presó provisional sense fiança pel detingut a 4 robatoris de rellotges a Barcelona amb violència. S'ha iniciat un procediment de diligències urgents i se celebrarà un judici ràpid el proper mes d'octubre en un jutjat penal de Barcelona. I ara els esports amb Pau Massip.
Esport en directe, s'està disputant la cinquena etapa del Tour de França, una etapa que va des de Lilla fins a Arenberg i una etapa que estarà marcada per als diferents trams d'adoquins d'aquesta cinquena etapa especial del Tour. De moment, quan queden una cinquantena de quilòmetres per la meta, l'escapada formada per 6 corredors manté 3 minuts de marge sobre el gran grup on hi ha tots els favorits. Us seguirem informant de com avança aquesta etapa del Tour. I Frank Kessié ja és oficialment nou jugador del Barça. Aquest migdia s'ha fet la seva presentació des de la ciutat esportiva Joan Gamper en un acte discret acompanyat de Joan Laporta i del director de futbol, Mateu Alemany. Kessié ha fet la seva primera roda de premsa on ha assegurat que té moltes ganes de començar a treballar amb la resta de companys.
Quan jugo al camp estic molt content.
Comencer les entraînements.
I tinc moltes ganes de començar l'entrenament i de conèixer els meus companys d'equip i l'estaf tècnic, perquè és molt important.
El president Laporta ha dit que amb l'arribada de Kessié es completa la plantilla tal com la vol l'entrenador Xavi Hernández. I a Mayur Sarriegui substituirà Alexia Putellas a l'Eurocopa després que la blaugrana es trenqués el lligament creuat del genoll esquerre durant l'entrenament que va fer ahir la selecció espanyola. La davantera de la Reial Societat, que era una de les descartades de la convocatòria final, finalment ha estat escollida per Jorge Vilda per substituir la migcampista del Barça. Una Eurocopa femenina que arrenca aquesta nit amb el partit inaugural entre Anglaterra, l'anfitriona i Àustria a partir de les 9 de la nit. Divendres serà el torn d'Espanya que s'enfrontarà a Finlàndia en el primer partit de la fase de grups.
Gràcies, Pau. Tindran més informació, com sempre. D'aquí una hora els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Jo sóc l'esperança, perquè tot i que em dic Alba, dono esperança als qui l'han perdut.
A Càritas, milers de persones donem el millor de nosaltres mateixos per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor. Càritas. Fes el teu donatiu a www.caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I són les 4 i 6 minuts i encetem la segona hora del nostre temps de ràdio del Tot anirà bé aquí a Ràdio Estel. Déu-n'hi-do, és interessant, jo que estàvem comentant també fora d'antena, no?, que hi ha ferides que encara estan obertes, no? I això és molt palès, no?, que segons el tema en qüestió tothom es posa d'acord i en el mateix instant en el que surt qualsevol cosa relacionada amb l'independentisme o amb el constitucionalisme aquí, de sobte les ferides es tornen a obrir de manera immediata i torna la discussió a aquell mateix punt, no?, el que sembla pràcticament que no es mou, no? Aviam, sí. Una mica sí que es mou, no, Montserrat Ballerín?
Jo crec que sí.
Una mica sí, eh?
Sí, sí. De fet, fa pocs temps, fa 3 anys, parlant de transició nacional i ara parlem de transició energètica, de transició digital. Jo crec que les transicions tenen un altre accent, ara.
És veritat, Montserrat Ballerín, bona tarda, eh?
Bona tarda.
I gràcies per estar amb nosaltres. Saben vostès que Montserrat Ballerín és regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda, a banda de presidenta de Mercabarna. Dèiem que és veritat que les coses canvien. Miri, avui, quan ens hem vist que la Comissió Europea avala el fet que parlem de l'energia nuclear com una energia verda, crida l'atenció, si més no, eh?
Bueno, és que jo crec que ara ens estem adonant que tota la transició energètica l'havíem fet massa lentament. És a dir, jo recordo l'època que tothom frivolitzava amb el que havia fet el president Zapatero, no? El president Zapatero, no? Totes les ajuts i tot el pla que va posar en marxa per aconseguir doncs, que l'energia solar i les energies renovables s'estenguessin. Hi havia molta crítica i molta frivolitat i realment doncs, ens adonem que hem anat massa a poc a poc.
A dia d'avui ningú no recorda l'impost del sol.
Sí, sí que es recorda. Jo crec que tot aquest esforç que havia fet el president Zapatero, el govern socialista en aquella època, quan va arribar el PP, ho va aturar totalment i, a més, doncs, no només ho va aturar, sinó que va ser proactiu per evitar que continués, com, per exemple, posant l'impost al sol, que jo crec que va ser doncs, un cop molt simbòlic, no?, el que significava de dir no ho volem i, a més, que sapigueu doncs, que ho anem a gravar.
Té raó vostè quan em corregeix dient que efectivament hi ha coses que canvien. Fa uns quants anys, parlar d'ecologisme semblava una cosa destinada només a un determinat tipus de partit polític. A dia d'avui, l'ecologisme sembla estar instal·lant-se amb una certa transversalitat ideològica, no?
Jo crec que el canvi climàtic ja ningú el nega, potser Trump i en aquest moment el cosí del president Rajoy, no? Però jo crec que és una evidència absoluta, no? És a dir, el que està passant, no? El que estem vivint en les nostres pròpies carns, però també el que està passant, doncs, com veiem com s'està fonent, no? El gel i com està, doncs, canviant el que són les estacions, que pràcticament estem reduint, no? A 2 estacions, no? a l'hivern i a l'estiu el que era doncs, una transició en quatre estacions molt, molt diferents. Jo crec que ara tothom ho està veient. I sobretot, doncs, evidentment, tenim estudis científics que ho ratifiquen tot.
No era per on tenia previst començar l'entrevista, però és evident que Montserrat Ballarín fa moltes coses. A banda del que dèiem, també és vicepresidenta de Desenvolupament Social i Econòmic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Si anem a nivell de càrrecs, a nivell institucional, clar, té una ideologia, com tenen tots els polítics, que també li permet parlar pràcticament de qualsevol aspecte de l'actualitat, perquè si alguna cosa tenen vostès és que estan absolutament connectats tot el dia amb tot, no?
Bueno, de fet, hauríem d'estar més connectats segurament amb el que pensa les persones normals, no? Perquè de vegades és cert, no?, que rebem molts inputs informatius, estem molt actualitzats de les notícies, ens arriben per tots els grups de WhatsApp, per les alertes, per molts llocs, però sí que és cert que després doncs, veus que formes part, al final, d'una minoria, diguéssim, que està doncs, més conscienciada políticament, no? Llavors, el gran repte, i de fet, és el que jo faig, el que intento fer molt sovint, estar sempre amb la gent amb la que represento, no? Estar amb la gent del carrer i sobretot estar molt amb els sectors els que represento, el sector comercial, el sector mercats. Aquest matí mateix he estat al mercat de les Seps, hi ha una associació de comerciants de la zona de Vallcarca, doncs, que havia tingut un problema a l'hora doncs, de fer les subvencions, intentant ajudar-los a superar els problemes que tenen. Estic bastant al peu de carrer perquè és cert que les xifres macro de vegades et diuen coses en positiu, no? Perquè, de fet, el comerç, de vegades, quan mires, pues, hi ha moltes dades que van en positiu, i després, quan vas, veus que quan vas a peu de carrer, les realitats són diferents.
Jo, en aquest programa, senyora Ballarín, sempre parlo de la diversitat de carrers, no? És a dir, perquè en funció d'amb qui parles, et parlen de que el que diu el carrer és una cosa o el que diu el carrer és una altra. Vostè sí que té un tracte molt directe amb un carrer, diria jo, també molt transversal, perquè el comerç no sap d'ideologies, el comerç sap de fer negoci, d'obrir la persiana cada matí i si les coses funcionen o no funcionen. Com estem ara mateix?
Bueno, el comerç a la ciutat de Barcelona sempre diem que hi ha dos tipus de comerç molt diferenciats, no? Un que és el comerç més de proximitat, el que està a tots els barris de la ciutat, i hi ha un comerç que és més comerç dirigit als visitants, dirigit als turistes, no? I en aquests moments, doncs, les xifres globals són positives, el que deia, no? Quan tenim les dades, per exemple, que mirem amb les targetes de crèdit, quan ens comparem aquest mes respecte al que passava el 2019, veiem que estem un 17% per sobre del que eren les vendes al 2019. I després, clar, una mica carrer a carrer. És cert que el turisme en aquests moments s'està recuperant molt, molt ràpidament, perquè havia patit molt tot el centre, Ciutat Vella i l'Eixample, no? La part més del comerç del centre havia patit molt durant aquests dos darrers anys, perquè pràcticament no tenien turistes, i ara estan tornant els turistes. Estan tornant en quantitat, hem tingut moltes pernoctacions ja els mesos de maig i de juny, i a més estan venint amb ganes de gastar diners i de comprar, no? De fet, estàvem analitzant les dades, la majoria dels que venen són d'Estats Units, Gran Bretanya, França, Alemanya, és a dir, França una mica menys, no són tan esplèndids, però la resta, doncs, en principi, tenen poder adquisitiu i venen amb ganes doncs, de consumir. S'està recuperant, malgrat la situació de la guerra d'Ucraïna i malgrat els preus, no? S'està recuperant el turisme. I pel que fa a la resta del comerç, jo, la descripció que m'agrada fer és, amb una paraula, estan lluitant. El comerç és molt lluitador, molt, molt lluitador per mantenir aquesta persiana aixecada, per intentar adaptar-se a les noves situacions, i és cert doncs, que hi ha elements positius. Jo crec que a partir de la pandèmia la gent valora molt més el que és el comerç de proximitat, i aquestes dades que deia, no, que estan augmentant doncs, el que és el consum, les targetes de crèdit, no? El que es gasta també ho estem veient en directe, però sí que és cert doncs, que no podem obviar que la situació global és complexa, la gent té incerteses, això normalment inhibeix el consumir, es consumeix menys, per tant, els consumidors, doncs, cada vegada que passa una cosa nova, un ensurt nou, doncs, s'inhibeixen, després es van adaptant, però cada vegada, doncs, que inicia la guerra, s'inhibeixen, que puja la inflació, s'inhibeixen, no? És a dir, tot això està, és evidentment, influint, la inflació, doncs, evidentment, és la que és, i els costos són elevats per
ells. Hi ha tota una sèrie de coses, senyora Ballarín, que mostren clarament com canvien les coses. I, miri, aquest és un titular que a alguns se'ls hi poden passar per alt, no? Però l'altre dia, quan vaig veure que el Cort Inglés venia al seu edifici del carrer Palai, pensar qui ens ho anava a dir, això, no? De carrer Palai, no, carrer Portal de l'Àngel, no? Que, efectivament, el venien per 200 milions d'euros, crec que era la notícia, no? Efectivament, està produint-se un canvi en la manera de consumir, no? En la manera d'anar de compres, no?
Bueno, aquí també hem de distingir, per una banda, el que són operacions financeres, no?, que amb els edificis de qualsevol gran ciutat sempre es produeixen, i després també com va el negoci, és a dir, el Cort Inglés, jo crec que, bueno, ha tingut, no entraria en temes de valoracions, però, per exemple, aquí a la ciutat hem tingut un acord molt important entre patronals i sindicats de cara a obrir més hores els diumenges i festius des de maig a setembre pels turistes, perquè al final tots aquests turistes que tenim aquí, el que hem d'intentar és que gastin el màxim possible i que els diners es quedin aquí a Barcelona, no? Llavors, tot això doncs es va estar debatent durant molt de temps i es va fer un acord entre sindicats i patronal amb la idea de que es pugui obrir més, però que es pugui fer nova contractació, que no es pugui obligar cap treballador a treballar, no? a treballar més hores i treballar en diumenge contra la seva voluntat, no? I, de fet, el Cort Inglés va ser molt actiu, no? El Cort Inglés i l'ANGET, que és l'associació a la que pertanyen, en fer aquest acord juntament amb els sindicats per possibilitar obrir més. Per tant, ells estan situats en zones turístiques i són molt conscients de que el negoci pot millorar, i de fet està millorant, els hi va bé, aquesta obertura.
Tinc moltes ganes de conèixer la seva opinió sobre un tema que jo fa dies que li dono voltes, perquè l'altre dia, quan parlàvem d'aquesta transformació urbanística que està vivint de manera molt clara, no?, la ciutat de Barcelona, les superilles, les voreres que s'amplien i demés, escoltàvem a un grup de comerciants que es queixaven perquè deien que circulaven menys cotxes i, per tant, hi havia menys gent que veia aquests aparadors. Però, per contra, la meva sensació particular, no tinc cap problema en dir-ho, és, home, si ampliem voreres, convidem més que la gent passegi pels carrers. Jo no sé si vostès tenen algun tipus d'estudi o alguna sensació sobre això.
Bueno, nosaltres el que tenim són els exemples històrics, no? És a dir, els carrers, com molt bé indicava vostè, els carrers que s'han pacificat doncs són els que tenen, al final, més èxit comercial, no? Clar. El Portal de l'Àngel va passar fa 30 anys, no?, que inicialment hi havia moltíssima oposició a que es tregués els vehicles, no?, d'allí, i ara doncs és el carrer més comercial de la ciutat de Barcelona, si més no, el carrer on es preus del comerç són més elevats, no? Aquí hi ha un element que sempre és de resistència al canvi, no? És a dir, quan es van començar, per exemple, a posar les zones blaves, no? Perquè parquessin els... bueno, la gent que anava a comprar, també la resistència era molt elevada, perquè deien, home, és que qui ha de pagar per venir a comprar? I després, els mateixos comerciants, jo recordo una anècdota de quan era regidora de les Corts, que van venir els comerciants d'un carrer a dir, sisplau, regidora, posin-se en el nostre carrer zona blava. Però no digui que ho hem demanat els comerciants, perquè, clar, la zona blava qui perjudica és els veïns que no poden aparcar lliurement, no? Diu, sisplau, no digui que hem estat nosaltres, digui que ha estat l'Ajuntament, no? Digui que sí, l'Ajuntament, diguéssim que com a... que es l'imputés amb ell a l'Ajuntament com a ens genèric i no als comerciants, que era qui els interessava. I, de fet, sempre que hi ha canvis, costa, no?, d'anar-los assumint. Però és cert que... en principi, afavoreix el que és el comerç, el que és peatonalitzar o fer més tranquils les zones, afavoreix el que és el petit comerç. Una cosa que ens preocupa i que justament al fil dels eixos verds, no?, de l'Eixample, doncs estem treballant, és que el petit comerç necessita que li puguin arribar els productes. Per nosaltres això és absolutament fonamental, és a dir, que pugui tenir zones de càrrega i descàrrega a prop, per tal que sigui fàcil arribar, no?
Clar.
I això justament és un dels elements que hem treballat de cara a... En aquests moments s'estan pacificant determinats carrers de la ciutat i, bueno, des de la part de comerç i mobilitat vam insistir de manera important, no?, en dir que volíem que no hi hagués problemes per arribar a la càrrega i descàrrega, no?, perquè això sí que seria un problema gros.
Clar, fa gràcia tal qual ho diu, perquè es nota que hi ha dos partits polítics segurament representats, des de la part hem dit això, O potser no, o potser és el mateix partit que defensa un altre...
Bueno, jo crec que sempre, a veure, tothom sap que el ministre d'Economia amb el ministre de Serveis Socials sempre es barallen, no? Perquè l'una de no gastar i l'altre...
Cadascú mira el seu, efectivament, i ha de respondre el que respon.
Nosaltres, jo entenc que, bueno, evidentment, Urbanisme ha defensat el seu, jo haig de defensar els comerciants, haig de defensar els restauradors, i, bueno, pues això de vegades genera tensions, però ja no estan de partit, sinó simplement d'àrea de govern, no? Ens podria passar amb el mateix partit o amb un altre, o amb un altre partit. Això és normal, no? Tenim un... Vull dir, qualsevol govern té un mínim i després, doncs, a mesura que vas governant, van apareixent coses que cadascú ha de defensar la seva àrea, no? Per això sóc la regidora de Comerç i de Mercats, no? Si no...
Parlant de mercats, els mercats, déu-n'hi-do, com s'estan renovant, no?
Bueno, els mercats, la xarxa de mercats de Barcelona és absolutament increïble, no? Estem superorgullosos dels 43 mercats que tenim, no? I bueno, i una aposta importantíssima per aconseguir que tinguin edificis nous, però ara estem en una aposta per aconseguir que siguin més digitals, que puguin donar serveis de manera diferent. Avui, justament, al gimnàs... Al mercat de les CEPs, hem instal·lat el que són uns lockers, uns armaris nevera, on la gent, bueno, ho hem fet, és una prova pilot que hem fet en 6 mercats, i concretament a les CEPs hi és aquesta prova pilot.
Armaris nevera?
Sí, la gent compra, truca i li diuen, bueno, et deixarem en aquest armariet, un taquilló, diguéssim, nevera, deixarem el producte.
Ah, que bo.
I llavors,
com quan compres per Amazon, que t'ho deixen posat en un... Potser no havia de... És igual. Bueno. Però ja m'entén una mica, no? Perquè sí, ho dic, sí, perquè sí, és un sistema que s'està aplicant en altres històries. Aquí inclous
pues aquí...
la novetat de que és una nevera. I que, per tant, els aliments estan en perfecte estat de conservació.
Exacte,
no?
Aquesta és la idea, és a dir, hi ha com a, ara no sabria dir, entre 30 i 40 mini-neveres, per entendre's, mini-taquillots, no? Llavors, en aquests armaris, doncs et deixen a través d'una contrasenya que, o sigui, una persona truca a la paradista, o el paradista fa la compra, li deixa i, doncs, amb la contrasenya que l'envia, després la persona el recull a l'hora que li va bé, se ho porta a casa i en el moment que obre ja la nevera, diguéssim, li arriba un missatge a la paradista dient, doncs, ja pues, ho ha recollit. I, clar, en el mercat aquest els hi va superbé perquè a sobre hi ha un gimnàs. Llavors, la gent que va al gimnàs fa la compra...
És perfecte.
Sí, és un win-win per a tothom. És a dir, anem innovant en moltes coses en els mercats. És cert que doncs, en aquests moments el que també doncs, ens preocupa és doncs, el preu de l'electricitat, ens preocupa el preu també, no?, de la cistella de la compra en general, que està pujant, però malgrat això jo crec que tenen una resistència molt elevada, no?, els nostres mercats, perquè estan molt preparats des del punt de vista dels edificis, des del punt de vista també de s'han situat en el món digital, no? I estan també fent un esforç per ser més amables, per fer activitats noves, no? Hem fet el petit mercat de mercats que fem com a festa, ja ho hem fet en dos... Bueno, en un mercat era el petit mercat de mercats, en l'altre era el Tastam, no? Són projectes que el mercat, conjuntament amb la restauració i amb el que són establiments del voltant, surten al carrer... a fer activitats amb els veïns i, bueno, realment jo crec que hi ha també noves idees per continuar contactant amb nova clientela, perquè el tema dels mercats és que les seves clienteles les fidelitzen molt, no? És a dir, tothom quan va al mercat se'l sent molt seu, però de vegades costa de captar nova clientela.
El problema quan arreglen un mercat és que el posen a un altre lloc, els veïns de l'altre lloc després no volen que se'n torni al primer, no? Ho dic, per això em passa a mi. No, és una broma, eh? Sí, és una broma, lògicament.
A Baseria?
Durant un temps et treuen un mercat, el posen al Passeig Sant Joan, en aquest cas, no? Que és magnífic, el tens al costat de casa i després te'l tornen a pujar a la Travessera de Gràcia.
No, això... No, clar que pot ser. Això te tens des de totes les bandes, de l'originària i la derivada. Clar, captes els dos, multipliques per dos.
Vostè parlava fa una estona d'una acció conjunta entre els mercats de Barcelona i el gremi de restauració. Parlem un moment de la restauració i tota aquesta cosa de les terrasses, no? Com hi ha com molta expectació en aquests moments a veure què passarà amb les terrasses que es van donar pel Covid, si poden tenir-les, si no podran tenir-les. Com està aquest tema?
Bueno, jo crec que la prèvia és que la ciutat de Barcelona ha fet un gran esforç, sobretot arran de la pandèmia, per aconseguir doncs, que poguessin tenir terrasses, no? Els restaurants, els bars i restaurants de la ciutat, perquè molta gent doncs, tenia por d'entrar als llocs, i bueno, ja m'estava prohibit, no? Tenir una determinada... bueno, un determinat nombre d'aforament, no?
Clar, clar.
Llavors... es va fer un esforç importantíssim per donar terrasses noves i després es va fer aquesta cosa dels New Yorks aquests, no? Aquests espais, no? De delimitació que no són massa macos, però bueno, al final l'esforç era per aconseguir doncs, que els restaurants poguessin sobreviure en aquells moments tan complicats. Aquesta jo crec que és la primera idea important. La segona idea és que això va passar a d'altres ciutats. Això va passar a Madrid, va passar a València, i quan va acabar la Covid, quan els restaurants van poder tornar a tenir el que era el seu estat normal d'aforament, a València o a Madrid van desaparèixer aquestes terrasses. Yeah. No es va fer res més. A la ciutat de Barcelona es va fer una altra cosa, que es va dir, intentem bueno, modificar això. És una part normativa, però també és important explicar-ho. Modificar l'ordenança de terrasses perquè en puguem consolidar d'aquestes terrasses que es puguin convertir, el que ha estat extraordinari, que es pugui convertir en terrasses ordinàries. Uh-huh. El que passa que, evidentment, això és amb determinades condicions. No? I ara estem en aquesta fase, no? A més, per exemple, se'ls va intentar ajudar en el sentit de dir us fem uns models de plataformes perquè pugui quedar-se a la calçada aquesta terrassa. A més, tenim 4 milions d'euros en subvencions perquè es puguin fer aquestes plataformes perquè es quedin allí. És a dir, que estem intentant ajudar molt. El que passa que ara la tensió es genera perquè, clar, ja hi havia certa saturació, doncs quan arriben les terrasses, en cada cas concret, si hi ha zones saturades, si hi ha conflictes... Però, bueno, jo crec que la idea és d'intentar, sempre que sigui possible i que no causin molèsties i que estiguin des de la normativa, que aquestes terrasses es quedin, no? Aquí és una mica el debat de la interpretació de la norma, no? Que alguns doncs, ho interpreten, bueno, interpreten d'una manera més generosa, d'altres doncs, d'una manera més restrictiva. Però jo crec que, en el fons, hi ha acord en tothom en de dir nosaltres, la ciutat de Barcelona, vol que aquestes terrasses continuïn, perquè és cert que en aquests moments encara molta gent continua tenint por d'entrar en els llocs tancats. Ara, evidentment, això ha de ser compatible també amb que els veïns puguin dormir, amb que es compleixin bé tots els horaris i totes les taules, perquè també tenim restauradors que, evidentment, doncs, de vegades posen un zero de més a les taules, no són 4,40, saps? Les possibles, no? Però jo crec que la voluntat és clara, no? Que volem doncs, que sobrevisqui la restauració a la nostra ciutat compatible sempre.
M'ha fet gràcia això que diu, perquè efectivament ho hem vist, no? Restauradors que tenen una determinada llicència per tenir X taules, que veus que apareix la Guàrdia Urbana i que comencen a recollir taules amb una rapidesa.
Ja, bueno, hi ha casos de tot, eh? La picaresca forma part de tot. Ara, jo crec que en general, la restauració doncs, ha fet un esforç important, no?, per mantenir-se durant tot aquest temps. En aquests moments, a més, està tenint tot un problema de bueno, les despeses, no?, com a tothom, no?, d'electricitat, etc. I a més de lo que és la mà d'obra, és a dir, no estan trobant treballadors per treballar aquí.
És curiós, ja sé que és un tema probablement menor des del punt de vista, lògicament, del que és la gestió de tantes àrees com vostè dirigeix, no?, però després en parlarem a aquesta tertúlia que vostè li explicava fa una estona, que parlem dels clients i de l'experiència de clients des del punt de vista de qui gestiona els clients, és a dir, els senyors dels mercats, els propietaris de bars, de restaurants, de botigues, de tot, no? D'aquesta història que ens ha sorprès, que és la limitació del temps que la gent està a les terrasses. Sap vostè que darrerament hi ha sorgit aquesta història? Diu, bé, si et tens un cafè pots estar mitja hora. Si et prens una cervesa pots estar una. Home, això pot semblar una tonteria fins que coneixes el cas. I fins que coneixes o tens un amic, i és el cas, que paga no sé quants diners per tenir la llicència d'una terrassa i se li seu una persona, té tres taules, se li seu una persona amb un cafè i s'està tota la tarda. Vull dir, és fàcil d'entendre,
bueno,
no?
Jo crec que més que el que li costa, perquè, és a dir, bueno, aquí pot haver una discussió si són cares o barates, jo crec que no és tant el que costa l'espai, no? la llicència. El tema és el que deixes d'ingressar, perquè si hi ha més mobilitat, evidentment, pots ingressar molt més, no? És a dir, hi ha molta gent, tothom ho coneixem, no? Que amb un cafè es pot passar allí tot un matí, no? Però, també és cert, bueno, abusos i perversions hi ha en tots els llocs, no? Es poden pervertir les conductes. Però bueno, jo crec que en general la gent és civilitzada, tant els restauradors, no?, com els clients.
Senyora Ballarín, ara aviat marxarem de vacances i quan tornem de vacances començarà un any electoral. Tindrem allà en el punt de mira les eleccions municipals. Li fa... Bé, a vostè, que és una política de raça, efectivament, segur que el tema li apassiona com a tal, no? Perquè segur que ens passa una mica a tots. Però fa una mica de mandra o no?
Bueno, jo no estic massa d'acord amb la premissa. És a dir, deies, quan tornem de vacances, jo crec que ja estem en campanya.
Això és veritat.
Jo crec que ja estem en precampanya i quan tornem s'accentuarà aquesta precampanya. Bueno, els ajuntaments sabem que el dia 28 de maig del 2023 tindrem eleccions. Això és un fet que, al contrari, que passa amb l'Estat o amb la Generalitat, no?, que es pot triar la data d'eleccions. En el cas aquest tenim aquesta data i, bueno, jo crec que tothom s'està preparant, no?, per això. El que passa que hi ha gent que estan més preparats, no?, i nosaltres, bueno, jo crec que... Bueno, formo part d'un partit que té una llarga història, que està preparat, que està consolidat, que té, doncs, candidat, que té experiència, que té comandaments a dins de l'Ajuntament i té gent preparada, i sobretot que tenim també un gran arrelament, diguéssim, en els territoris. Per tant, estem preparats, sí.
No tinc cap dubte. Montserrat Ballarín, anirà al Cruïlla aquest cap de setmana o no?
Jo no sóc gaire de festivals.
No m'ho puc creure.
Jo sóc una mica avorrida.
Però està molt bé, eh? Sortir escamp a la boira una mica, que li toqui l'aire.
Sí, no, aquest cap de setmana tinc una qüestió familiar i no aniré. Però jo sóc poc, eh? Sóc més de cinema, teatre, llibres i música i passejar.
Superet,
i ja està.
No? Sí. Superet una mica.
Sí, sí. Elena, jo no sóc gaire de música, la veritat, eh? O sigui... Valoro molt la cultura, la música i, bueno, sé la riquesa que és per les persones, per la ciutat, i m'ho sé tot, però cadascú...
Diu, però jo me'n vaig al cinema, no?
Me'n vaig al cinema...
O de compres, no? Li agrada anar de compres a vostè o no?
Sí, m'agrada anar de compres, sobretot de determinades compres. M'agrada la roba, els llibres... Sí, això sí que m'agrada. I, per suposat, els mercats. Jo sempre que puc hi vaig. No sempre puc anar al mercat, però els dissabtes normalment al meu mercat, que és el del Ninot, jo me'ls estimo tots, però bueno, per proximitat és el meu mercat i vaig sovint.
Ha estat un plaer. Montserrat Ballarín, que tingui vostè un bon estiu, bones compres, bons mercats, i bons balls, en el cas que una nit faci una excepció i se'n vagi a ballar una mica.
D'acord.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Passa un minut de 4:45. Ara fem una pausa. Quan tornem de la pausa tindrem amb nosaltres ja en Josep Martí Blanc i amb ell ens deixarem endur per aquest ball magnífic que ens porta directament a agafar i abraçar la literatura i ballar una mica amb la literatura que ens agrada molt. Una pausa. Tornem ara mateix. Això és el Tot anirà bé. Això és Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Et posen safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I passen 5 minuts de 4:45 i ja està aquí en Josep Martí Blanc. Josep, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
També en el Cruïlla o no?
No, ja...
Ja n'estic prou.
Ja porto... I és que ja tinc moltes hores de vol a les cames i als braços.
Sí, que estàs cansat. Vas quedar molt cansat del Rockfest o no? Les cròniques, impagables, eh? Magnífiques, deixa'm dir-te. Eh?
Sí, però clar... Escolta, això és fàcil d'entendre. Si un tio de 50 anys, com és el cas, et diu que està 3 dies en un festival de heavy metal, des de mitja tarda fins a les 3 de la nit...
Sí.
I després te parla com si no hagués anat a fer un suc de taronja.
Sonaria estrany, sí.
T'està enganyant.
De fet, avui, en Josep Martí Blanc ens saluda des del centre de repòs.
Exacte. Avui, Josep Martí Blanc porta des del dissabte a les 4 de la matinada, que porta un suero, sí, enganxat al braç.
Està ficat al jacuzzi i a l'hidromassatge, no? És tot el que fa, no?
Vivim en un món en què la gent ja d'una edat provecta pot fer coses, perquè, per fortuna, estem bé, però que has d'estar disposat a pagar la factura. Amigo, això és així. Sí, eh? Totes les coses, factura.
O sigui que ni de Cruïlla ni parlar-ne. Dit d'una altra manera, de Cruïlla ni parlar-ne, no?
El Cruïlla ho deixem pegar. Jo he fet el cupo i ho vaig disfrutar molt, i a més, mira, saps, hi ha coses que a la millor costen d'entendre, però jo no havia signat mai una crònica musical, mai.
Yeah.
I ho he disfrutat com un becari.
Segur. Segur.
Ah, sí, ja tinc guardada la pàgina de La Vanguardia amb la foto de Kiss i la meva foto al costat. Dius, vaya xorrada, pues me fan il·lusió aquestes coses encara i per molts anys.
Visca la música, visca la música, visca el rock i visca el Rolling Stones. Seria d'alguna manera el currículum musical del Josep Martí Blanc durant aquesta temporada.
Llibres, o els bons llibres.
I, sí, senyor. No, això era la següent cosa a la que anàvem a parlar, no? Perquè, efectivament, avui tornem el que és un... Bueno, els bons llibres no ens hem mogut mai d'allà. Però avui tenim un llibre, realment, que... Jo tinc molta curiositat, molta curiositat. Explica'ns una mica.
Avui portem un bon llibre que ens porta a cadascú dels seus gustos, això no ens deixarem mai de remarcar-ho, però que el d'avui és un bon llibre que ens porta a un gran llibre, o a un clàssic, a un dels grans llibres de la història de la humanitat, dels llibres que canvien les coses. El llibre que hem triat avui té uns quants mesos, un llibre de l'editorial Ansiola, i que li hem de dir a l'oient que no és fàcil de trobar, ja encara que no faci gaires mesos que està editat. De fet, és una reedició del llibre que en el seu dia va publicar l'autor, que és el periodista Ignasi Aragall. Mm-hmm. El llibre es diu Diccionari Montaigne. I és fàcil d'adivinar de què va aquest llibre i per què l'hem triat. El llibre és una selecció d'entrades dels assaigs de muntany, d'aquella, diguem-ne, obra enciclopèdica sobre els sentiments, les actituds, vamos, de diccionari de l'home, per entendre'ns. Mm-hmm. Doncs l'Ignasi, que és un lector entusiasta d'aquesta obra, va fer el seu propi diccionari, que és una eina estupenda per no només aproximar-te a Montaigne, és a dir, algú que no ha llegit els assaigs, doncs en aquest llibre trobarà una perfecta invitació per anar-hi, no? De dir, escolti, doncs jo després d'haver fet el tastet d'aquest vi vull la caixa sencera, però també per la gent que l'ha llegit amb més o menys entusiasme. Jo soc... Mira, de fet, en un altre programa dèiem el meu autor preferit, Chesterton. Mm-hmm. Aquell dia vaig perdre els llibres, si te'n recordes.
Sí, a l'autobús, no?
Sí, sí. Doncs avui et dic, el llibre que jo he regalat més vegades són els assaigs de Montaigne, perquè és un llibre que crec que tothom hauria de tindre a la... Bueno, tindre a la biblioteca no serveix de res si no el llegeixes, no? Però tothom l'ha de tindre per poder-lo llegir, perquè és un llibre que t'ajuda a mirar-te al mirall, t'ensenya a pensar, t'ensenya a escriure, t'ensenya a mesurar-te, t'ensenya moltes coses. I l'Ignasi, pues, que si jo sóc un lector normal de muntany, ell és un lector, diguem-ne, especialista, ha reeditat aquest llibre, i la reedició és un bon motiu per dedicar-li avui aquesta mitja hora i recomanar-lo als nostres lectors, oients.
Ignasi Aragay, què tal? Bona tarda, Ignasi.
Bona tarda, què tal? Com esteu?
Estem molt contents que estiguis amb nosaltres. L'Ignasi és el director adjunt del diari Ara, és autor d'aquest llibre que avui ens porta en Josep Martí Blanc. La sensació és que vols agafar-nos de la mà a la gent ignorant que no sap el que s'està perdent i posar-la davant l'evidència que allò és bo per l'esperit i per la salut mental, no?
Sí, a veure, Montaigne, com deia en Josep, és un clàssic. La gent s'espanta no només sentir la paraula Montaigne, assajos, moltes pàgines, molta història al darrere, molt marbre, no? Però és el contrari, diguem. Montaigne és un autor, jo diria que fàcil, que parla, abans ho deia el Josep, també de sentiments, parla de la vida quotidiana, parla dels seus mals de ventre, parla de coses molt quotidianes, molt a tocar de les nostres realitats, i però ho eleva, li dona una categoria de pensament, no? De reflexió, d'autorretrat literari, potser el primer gran autorretrat literari de la modernitat, no? Segurament, i marca un abans i un després. És considerat un filòsof, però és un filòsof molt a tocar de peus a terra, no? No és un idealista ni eleva l'home a les altures, no? Al contrari, el fa baixar i el fa assequible, no? I l'home aquest és ell mateix que es retrata.
Quina serà la... I ara et deixo amb el Josep, però quina serà la primera lliçó que aprendrem?
Aprendrem a pensar, ho ha dit el Josep també. Montaigne et fa pensar, t'agafa qualsevol nimietat, qualsevol cosa petita, la idea del viatge, com educar els fills, què hem de menjar, què passa amb les persones que coneixem de nou, com es conversa, tot això ho agafa i ho analitza, ho pensa, ho repensa, li dona voltes, es va assajant. Això és l'assaig, un assaig és anar-se assajant. Assaja tot el que li passa pel cap, tot el que és la seva vida, li va donant voltes i ho va construint, no? Ell diu que es construeix a si mateix, que no és tant que ell ha escrit un llibre com que el llibre l'ha escrit en ell, no?
Ja. Josep.
Ignasi, bona tarda.
Bona tarda.
M'interessa molt la gènesi d'aquest llibre. És a dir, què és el que et porta a pensar que et trauràs de la màniga un diccionari?
Sí, mira, això és les ganes de... Quan tu llegeixes, tu ho saps molt bé, Josep, ets molt lector, quan llegeixes un llibre que t'agrada i t'entusiasma, dius, ostres, jo vull que el llegeixi tothom, no? Tinc ganes que el llegeixi tothom. Com que en el cas de Montaigne, d'un clàssic d'aquests... que semblen llunyans, clar, segle XVI, no? La gent s'espanta, vaig dir, a veure, com podem trobar la manera fàcil, no?, d'acostar-lo en un públic ampli i que no, la gent no s'espanti, que això sigui com una introducció, no? I com que jo sempre subratllo els llibres, subratllo molt, els assajos els tinc tan subratllats, no? La versió de Vicent Alonso, que va sortir quan vaig fer el diccionari, una traducció al català magnífica del valencià Vicent Alonso, que s'hi va passar molts anys, em va entusiasmar, vaig anar subratllant i al final dic, és que tantes frases, diguem, de capçalera, no d'aquelles que et gravaries on fos, no? Igual que Montaigne es gravava les frases dels seus autors preferits grecollatins en el sostre del seu castell, no? Com que n'hi ha tantes, dic, què puc fer? I per tant se'm va acudir la idea de donar-li forma de diccionari. De fet, inicialment allò van ser uns articles al diari Avui, en aquell moment estava en el diari Avui, de Cap de Cultura, i després, a partir d'aquí, amb l'editor Isidor Cònsol, en aquell moment, malaguanyat, pobrissó, que es va morir quan estàvem fent el llibre, doncs ell també va dir, ostres, això ho hauríem de convertir en un llibre i tal, diccionari Montaigne, i així va anar sorgint la idea. Primer no es deia diccionari Montaigne, tenia un altre títol, al final vam fer això... I mira, i van endavant, va ser així. Ganes de que la gent el llegís.
A Montaigne, que hi ha molta opinió publicada que el considera, diguem-ne, el primer assagista, és a dir, que l'assaig com a gènere naix amb ell, i la literatura del jo, posar-se davant d'un paper i no tindre cap vergonya en convertir el propi jo en subjecte literari, amb un exercici d'exhibicionisme, si vols, o de golatria, de pensar, no, el que jo penso i experimento val la pena deixar-ho per escrit i per tant, que ho llegeixin altres. És prou important com per a que altres ho llegeixin. Llavors, estos dies preparant la xerrada amb tu, pensava... Jo estic convençut que no, però m'interessa la teva resposta quan has treballat més. És a dir, si Montaigne hagués nascut a l'any 2005, en lloc dels assaigs, s'hagués fet TikToker. És a dir, l'hagués pogut la voluntat d'exhibir-se o hi ha alguna cosa més de fons en aquesta obra? Que
em deixes que fas una cosa que és estranya que jo interrompeixi quan tu fas una pregunta, però és que és curiós, perquè estic fent un cop d'ull a diferents entrevistes que li han fet a l'Ignasi Aragay en aquests moments, i un dels titulars és si Montaigne escrivís avui en dia, les seves frases serien tuits. O sigui que d'alguna manera ja va bé en Josep, no?
Sí, segurament sí. És difícil, perquè tots són fills de la nostra època, no? A la seva època no hi havia les xarxes socials, evidentment, i ara hi són. Per tant, una persona amb ganes d'exhibir-se, perquè una mica d'exhibició sí que n'hi ha en els assajos, evidentment. Ell es despulla davant de tothom i es despulla per un públic ampli, perquè escriu en francès, no escriu en llatí, i ho fa expressament per arribar al màxim de públic que es podia en aquella època, no? Per tant, és probable que sí. Això no vol dir... És a dir, jo no tinc res ni a favor ni en contra de les xarxes socials, són un mitjà més d'expressió, no? Hi ha coses molt interessants a les xarxes i hi ha coses que no van res, com amb tot, no? Hi ha molt soroll, però també hi ha coses interessants, no? Per tant, probablement el senyor Montaigne estaria a les xarxes i estaria fent tuits o fent altres missatges d'altres tipus, no? Però això no vol dir alhora que no pogués arribar a quallar el seu pensament d'una manera llibresca, no? No ho sé, la veritat, no podem saber això. En tot cas, els formats condicionen molt els missatges, no? Diguem, com tu saps molt bé, no?
Jo si em permets, per afegir a la teva resposta, jo pensava, si me l'imagino a Twitter... me l'imagino dient coses, diguem-ne, temperades, introduint de quan en quan la contradicció i el dubte. I llavors pensava, pues, probablement estaria a Twitter, però potser no tindria molts seguidors. Això és el que pensava, Ignasi.
Això segur, estic convençut d'això, segur, no? Perquè ell era una persona, primer, que es contradeia, que es matisava... Que dubtava molt d'ell mateix. Per exemple, té una de les cites que diu «Em contradic i, per tant, estic més a prop de la veritat. No pinto l'ésser, pinto el trànsit. Si la meva ànima pogués fixar-se, no m'assajaria, em resoldria». No? O sigui, tot això, que és molt difícil, primer, de dir-ho tan bé, no? Amb tant d'estil, amb tanta de precisió, amb tanta de plasticitat, no? Perquè el Montaigne escriu molt bé, perquè és la seva forma d'expressió i es construeix molt bé així, no? Però té aquesta filosofia de dir dubto, em contradic, em penso, em repenso, canvio, no? tot és fluctuant, no? Com ell diu, no? Tot va canviant, tot és fluctuant. És un pensador que no té un pensament fort. O sigui, és el filòsof, segurament, de la història de la filosofia, que més ha influït, que no té un pensament fort, no té una idea forta. La seva idea més forta és que no té una idea forta. No sé com dir-ho, no? I això és un gran mèrit, perquè al final és un gran escriptor, també.
Sí, però al mateix temps aquesta idea de no tenir una idea forta és el que, en el joc que estàvem fent ara, d'imaginar-lo en el present, que és un present de blancs i negres, probablement seria el que faria que fos un autor de minories en el present, tot i que aquests jocs no tenen sentit perquè, efectivament, no podrem comprovar-ho mai. Escolta, el diccionari és una obra acabada o tens prou material per fer un segon diccionari?
Vaig fer, si em podria fer un que fos el doble de gruixut, un que fos totalment diferent. És fruit d'una època, del moment que el vaig llegir i que va donar el que va donar. Si ara el repensés i el reescrivís, segurament en trauria moltes cites i en posaria d'altres. És lògic, perquè jo ja no sóc el que era, no? Seguint Montaigne, jo no sóc el que era fa 15 anys quan el vaig escriure, no? I, per tant, fins i tot hi ha algunes cites ja que ja no m'agraden, no? O que m'agraden menys, no? I el canvi d'altres que les he redescobert. Per tant, sí, és un diccionari que podria ser un altre. Cadascú es podria fer el seu diccionari Montaigne. Jo convido molt a la gent que no s'espantin, no és un tema d'ignorància o no, que no s'espantin davant d'aquest autor. Primer, si volen, doncs la introducció al diccionari és una introducció fàcil, perquè he destil·lat algunes cites més brillants, però cada cita ell qualla al llarg d'una escriptura, no? Vull dir, quan tu has llegit tot el paràgraf i arribes a la cita, allò agafa un sentit més dens, no? Que si la llegeixes així solta, no? Que té molta gràcia i moltes són molt bones i es poden així llegir soltes, no? Però això, efectivament, és una invitació a llegir els assajos, si no té sentit. I els que qui l'ha llegit, doncs, una incitació, és un recordatori fantàstic de, ostres, que bo que és en Montaigne, no? Ja està.
A mi el que em sembla al·lucinant és que estem parlant d'un senyor que va néixer l'any 1533.
Sí, sí.
Ho dic perquè no és una dada que es pugui passar per alt, per després aplicar tot això que esteu dient els dos, no? Que pot ser un autèntic referent a l'hora d'enfocar les nostres vides, o de que era una persona tan absolutament amb la ment oberta i amb aquest punt de contradicció que comentaves, Ignasi, no? que podria estar triomfant encara que no massa seguidors a les xarxes. No? Què és el que el fa tan actual a un senyor que va néixer el 1533?
Clar, que parla de l'essència humana, no? Parla de l'essència humana, que és això, que és contradictòria i fluctuant, i que no hem canviat tant, diguem. Si tu ens treus tota la tecnologia, si ens treus tot el que ens fa avui viure més anys, tenir més comoditats, etcètera, les medicines, etcètera, etcètera, si ens treus tot això, no hem canviat tant, diguem. Què tenim? Doncs tenim fílies, fòbies, passions, ens espanta la mort, volem el màxim plaer, empaitem el plaer, creiem o no en alguna transcendència i dubtem en aquest sentit o ho tenim molt clar i tenim algunes fes, etc. No? Tot això és el mateix. Diguem. Tenim pors, tenim ens enamorem, etc. No? I per tant, i d'això és del que parla ell. Parla de l'home, no? Diu, cada home és diferent, tots som diferents, i alhora cada home du incorporada en el seu si tota la humanitat. I tota la humanitat què és? Pues tot això. No? És la vida, la vida en el seu sentit és més real, no?
Toni,
sí.
Aquesta pregunta que li has fet a l'Ignasi també te la contestaré jo.
Va.
Escolta, estem al 2022, no? Estem parlant cadascú des d'un lloc diferent, tecnologia, els grans debats són el transhumanisme, quan les màquines ens superaran, quan podrem bolcar el cervell en una màquina... Escolta, estem aquí, d'acord. Però si demà tu et despertes i a la teua més tauleta de nit hi ha les meditacions de Marc Aureli, els assajos de Montaigne i la vida del doctor Samuel Johnson, tu estàs al món i saps el que és una persona. I és això el que fa que aquests llibres s'hagin escrit fa 2.000 anys, el 1.600 i escaig, o el 1.700, tinguin validesa, perquè
no hem canviat encara lo suficient, malgrat que alguns vulguen fer el discurs de que sí, lo substancial nostre, això que ens fa especials, que és la transcendència, segueix sent-hi. I a muntanya trobes això. I, per tant, és una estupenda brúixola per navegar el 2022, i jo espero que el 3022 també, si encara vivim en aquest meravellós planeta que és la Terra.
I després també hi ha el fet que, per exemple, a la seva època, doncs, l'època de la Guerra de les Religions, no? Li toca viure, doncs, és un moment que apareix la Reforma, no? Luter, etcètera, i munta aquí a Europa un seguit de guerres que es van encadenant. Ara també estem en guerra, tornem a tenir guerra a Europa, La tenim, vull dir, està aquí molt a prop. És una època també de pestes, de confinaments, Ell també pateix una pandèmia, diguem, una epidèmia greu a Tolosa, i per tant també es confina el seu castell, no? I per tant, escolta, no estem tan lluny, vull dir, en molts sentits, Josep, i com hi ha coses tan concretes com aquestes, no?
Jo estic apassionat perquè estic llegint tot mentre us escolto. És una de les poques coses que m'ha pogut desenvolupar gràcies a la ràdio, que és escoltar i llegir a la vegada. I m'encanta aquesta frase, diu, ha estat qualificat com el més clàssic dels moderns i el més modern dels clàssics.
Sí. Ell d'alguna manera és l'últim dels renaixentistes, no? Quan ell neix al cap de 3 anys mor Erasme de Rotterdam, no? I és el primer, o és el preil·lustrat, no? Que dona pas ja als il·lustrats, a Kant, etc. És una figura pont molt important i que, de fet, s'ha seguit llegint sempre. És d'aquestes figures que s'ha seguit llegint fins a la contemporaneitat, tots els grans filòsofs. Tothom l'ha llegit, si tu parles amb qualsevol filòsof, estigui allò d'acord o no, estigui molt allunyat, etcètera, tothom l'ha llegit i tothom se n'endú alguna cosa, no? Tothom li deixa alguna marca. I, per exemple, clar, i després, com el Josep, al principi és el pare de l'assagisme, no? Per exemple, nosaltres no es pot entendre la literatura i l'assagisme català, o sigui, no es pot entendre Josep Pla i Joan Fuster sense Montaigne. Tots dos eren lectors absoluts de Montaigne i seguidors absoluts, des del seu escepticisme fabulós, no? Vull dir que és un referent per molta gent, molta més gent de la que ens pensem. Tu vas remenant, no sé, jo que llegeixo bastant assaig, el vas trobant per tot arreu. És que et va sortint. Com que no vol la cosa, sempre apareix per allà, no?
Sí, bo. Josep.
És un ingredient bàsic per la recepta, no? El que tinc és un encàrrec per l'Ignasi, que és que li digui el... a la editorial que faci anar la màquina d'imprimir, que haig gastat les soles de la sabata esta setmana passada per poder-lo trobar i portar-lo al programa. Dic que hi haurà frustració jo per part de la gent que ens escolta, que a la millor els hi costa trobar una mica. Deies abans que la gent perdi la por a Montaigne. Diu, no, escolti, és que primer hem perdut la por a l'Ignasi Aragall i al seu diccionari Montaigne, però l'hem de poder trobar amb facilitat a les llibreries, i ara mateix això és una mica complicat, eh?
Ja li diré.
Se'ls han digut vendre tots, digo jo.
Ja li diré al Graham Frontier, l'editor primer, que si no ha vengut molts, que el reimprimeixi, i si no, que el distribueixi bé. El Guillem deia que és molt interessant, el Guillem Frontera, que és un autor mallorquí, perquè l'editorial és mallorquina, en Ciola. El Guillem, que és molt interessant i molt intel·ligent, que va ser el que em va incitar a reeditar-lo, va dir, escolta, Ignasi, el teu diccionari és un clàssic dins d'un clàssic, per tant s'ha de reeditar, ja t'ho reeditar. Dic, escolta, tu mateix, si tu et surt a compte, tu sabràs el que et fas, no? I sí, ho ha fet molt bé i estic contentíssim. Doncs ell deia, diu, anar pel món sense Montaigne avui dia és com anar pel món sense estar vacunat del virus, del coronavirus, saps? Vull dir,
sí,
és més perillós anar sense Montaigne que anar sense vacuna, no?
Convençut de tenir la raó i exposat a tot, no?
Exacte, sí.
Déu-n'hi-do. En fi, la veritat és que el Josep ha fet una cosa brutal aquest any, no? Que és carregar-nos una maleta sencera de llibres, que jo no sé com ens ho farem aquest estiu.
El que no sap com s'ho farà sóc jo, que aviat hauré de sortir de casa i dormir en algun banc del Putxet per fer lloc.
Has d'agafar l'autobús.
Dos que parlem i d'altres els que descartem.
Has d'agafar l'autobús, no, Josep. Has d'agafar sí, sortir l'autobús.
Mira, una cosa que encara no hem dit mai, que és que tu saps que moltes vegades se diu has de llegir, que llegir fa bé, saps? Mm. Sí, has de llegir, però has de procurar llegir bé, també, saps?
Clar.
perquè de llibres n'hi ha, que el millor que pots fer amb els llibres. A Catalunya és un país petit i qualsevol obra, com que tots som amics de tot, tot ho convertim en imprescindible, genial, però fora d'esta bromera, saps? Cada any, de cada 10 llibres que es publiquen, 7 els podríem agafar directament i tirar-los a la paperera, no es perdria res ni pel present ni pel futur. I el que intentem aquí és portar cosetes que tenen sentit per a mi, que sóc amb el teu permís l'amo de la secció. No. I el llibre de l'Aragall té tot el sentit en aquest doble escaló de posar peu amb el diccionari Montaigne de l'Ignasi per després anar a parar a l'àtic, que és l'original, el gran Montaigne, els assajos.
Ignasi, ha estat un plaer, de veritat, tenir-te aquesta tarda amb nosaltres. Una abraçada molt forta i enhorabona.
A vosaltres, moltes gràcies.
Moltes gràcies. Josep, que tinguis una bona setmana. Si et repenses lo del Cruïlla, el Jordi Joan m'ha enviat un missatge que estarà encantat. Eh?
Bueno, pues, tu hi vas?
Jo no.
Pues llavors no, sense companyia no.
Va, una abraçada, cuida't molt.
Adéu, adéu.
En Josep Martí Blanc, arribem a les 5 de seguida, la nostra tertúlia de clients, avui amb temes molt xulos, aquí al damunt la taula. Tornem ara mateix, fins ara.